Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, migdia COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres. Benvinguts i ben trobats. En parlem d'adopcions. Recordeu que no fa gaire hi havia moltes famílies que volien fer una adopció a l'estranger. Nens i nenes, petitons de l'estranger, de la Xina, d'Ucraïna, de Rússia, etcètera. Bàsicament, després hi ha molts països en aquestes qüestions en funció de la legislatura, la llei, en fi, aquí entraven en un procés administratiu fins i tot que es podria definir d'infernal, que es dilatava molt en el temps, que, a més, passava una factura anímica i moral i psicològica també important, no? Bé, entrem. A Catalunya, les adopcions van a la baixa. Ara se'n fan moltes menys que 25 anys enrere. I les que més han caigut, són les adopcions internacionals. Mentre que les nacionals, més o menys, es mantenen i fins i tot tenen una petita remuntada en aquest cas. Són dades del Departament de Drets Socials. L'any passat es van fer 40 adopcions internacionals a Catalunya. Són 20 menys que el 2024. Si... Això són xifres del 2025. Si tirem 10 anys enrere, la caiguda és dràstica. El 2015 es van superar les 150 adopcions a l'estranger. Però si anem més endarrere, si ens remuntem a 20 anys, a l'any 2005, es van fer prop de 1.400 adopcions internacionals. En perspectiva de 20 anys, si posem un percentatge, una xifra clara, des del 2005 fins ara, bé, fins l'any passat, 2025, han caigut un 97%. 97%. És una xifra al·lucinant. Però per què? Aquest és el què. Perquè on poden pujar una mica, baixar, que hi hagi una regularització més o menys, que hi hagi una caiguda més o menys normalitzada, que després puja, suau... Aquestes coses que ben bé hi poden haver motius concrets o determinats o temporals, no? Però una caiguda del 97% en 20 anys estem parlant d'un desplome total i absolut. En parlem del perquè i en parlem també de l'altre problema. I en parlem de l'altre problema, bàsicament, dificultat, és la manca de famílies d'acolliment. En parlem de tot això amb la senyora Elena Lledós, que és directora de l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció. Elena, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, gràcies.
Gràcies a tu per atendre'ns la trucada. Escolta'm, hi ha algun motiu per aquesta baixada d'adopcions o no? Senzillament és una qüestió que està passant i ja està.
Aviam, sí, amb temes d'adopció internacional el canvi és a escala mundial. És a dir, als anys 90, inicis del 2000, que com has dit, no? Hi havia el gran boom de l'adopció i era una via molt habitual de formació de famílies entre països, s'ha anat transformant progressivament, s'ha anat regulant i al regular-se els països han anat tancant l'adopció internacional per reforçar l'adopció nacional. Llavors, reforcen els seus sistemes socials, ofereixen més suport a famílies vulnerables i per tant, l'adopció internacional es considera amb la majoria dels països que abans eren, no, aquesta font d'adopció internacional és una mesura subsidiària i excepcional només quan no hi ha alternatives locals.
Clar,
és un procediment
la xifra,
més garantista.
La xifra que tinc aquí, ara me la corregeix si m'equivoco, és molt significativa. La xifra del 2025, és a dir, 20 anys de diferència entre 2025 a 2005, el 2005 es van fer 1.400 adopcions internacionals, és a dir, que en 20 anys ha caigut un 97%.
Sí. Correcte.
És brutal, eh? És una xifra molt significativa, eh?
Molt, molt significativa, va a la baixa pel que comentava, no? Per aquest canvi també de cultura a nivell dels països.
És a dir, és una qüestió global, no és una qüestió que sigui
És una qüestió
particularment aquí a
global,
Catalunya.
sí, és una qüestió global que passa arreu del món, arreu dels països, i també ha canviat el perfil dels infants adoptables. Abans eren més petits
Sí.
i ara són també més grans, amb necessitats especials, grups de germans. És tot un canvi de paradigma.
I clar, la dada que tenia és que també havien augmentat lleugerament les adopcions nacionals. És a dir,
sí.
aquí s'està compensant una cosa amb l'altra?
Bueno, compensar potser no seria la
bueno,
paraula,
igual,
però
no.
Sí, les
sí.
No, però les adopcions nacionals certament passem que cada any s'incrementen una mica més. L'any 2025 s'han tramitat 80 adopcions nacionals.
D'acord.
I parlem que l'any 22 eren 64, és un creixement sostingut.
Helena, quan parlem d'una de les mancances que encara hi ha, que s'han fet moltes crides a la necessitat de tenir famílies d'acolliment per la bona salut d'aquests nanos, una salut bàsicament d'entorn familiar, no? En quin nivell estem i com és d'urgent que hi hagin aquest tipus de famílies?
Bé, així com l'adopció és una mesura que l'infant, no, passa a formar part de la família, de la família adoptant, l'acolliment
sí.
és una mesura temporal. Llavors, l'acolliment és una mesura que la família d'acollida acull aquest infant, valgui la redundància, mentre la seva família d'origen no se'n pot fer càrrec pel motiu que sigui. Llavors, és una altra mesura de protecció i és una mesura no tan coneguda. Parlem que a l'enquesta Òmnibus un 80% dels enquestats no sabia què era l'acolliment familiar. I és una mesura, al no ser tan coneguda, hi ha aquesta falta, no, d'optar per aquesta opció.
D'acord. És una qüestió de desconeixement de l'existència, possiblement.
No, és una qüestió de desconeixement i és una qüestió de que no totes les famílies, no totes les persones es plantegen l'acolliment com una opció. Així com l'adopció sí que és molt conegut i és una opció per formar una família, l'acolliment és una altra modalitat i la seva finalitat no és la mateixa. Per tant,
Més enllà de posar en coneixement i finalitats i el que hi ha alguna previsió de que es pugui fer, no sé si la paraula seria publicitat o promoció, o dir, ei, que necessitem famílies d'acolliment per a aquests nanos en concret. Això és possible que es pugui fer? Hi ha alguna previsió per intentar, doncs...
Sí, des del Departament de Drets Socials fem campanyes, expliquem, fem pedagogia del que significa l'acolliment, del que és una opció molt bona, no?, per a aquests nens i nenes que estan en centre. Pensi que tenim
sí.
260 infants menors de 6 anys que estan en centres,
sí.
quan la seva millor opció seria estar en famílies, no? En famílies
Clar.
Que els cuidessin, que els ajudessin a créixer, que els donessin aquesta seguretat. I des del departament, com deia, fem campanyes i després també el boca a orella de les famílies acollidores també és molt important
Clar.
Perquè famílies que expliquen la seva experiència, famílies amb aquests entorns, també veiem que creix les ofertes de famílies que s'ofereixen per acollir.
Doncs, senyora Helena Lledós, directora de l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
A tu per atendre'ns, molt amable. Doncs, és un què, sobretot per la bona salut, en qüestió de famílies d'acolliment, per la bona salut dels nanos, del seu desenvolupament, i la importància més que demostrada de l'escalfor d'una família, en aquest cas. De seguida no anirem massa lluny, continuem parlant de família. En aquest cas, de seguida en parlarem de les mares cremades. Mares cremades. El burnout que viuen moltes mares, per posar un exemple molt clar per entendre la situació i del que parlarem, és aquelles mares que tenen un càrrec de consciència important quan es dediquen temps a elles. Per exemple, me'n vaig una tarda al gimnàs, per exemple, me'n vaig a sopar amb els amics. Una qüestió que habitualment en els homes no passa, però sí que passa en les mares. De seguida en parlarem d'això perquè s'ha publicat un informe sobre aquest tema i en parlarem aquí a migdia a COPE, a Catalunya i a Andorra. Però abans parlem de rehabilitació. Has canviat les finestres? Has aïllat façanes o millorat la climatització de casa teva des de l'any 2020? Si és així, això t'interessa. Escolta, dins del marc del Pla Viure, l'Ajuntament de Barcelona t'ofereix ajuts de fins a 6.000 euros per les millores fetes a la teva llar. Això sí, la reforma ha d'estar enllestida abans del 30 de juny. Entra ara a barcelona.cat/plaviure i demana l'ajut. No t'ho pensis, rehabilitar casa teva és un bon pla.
Este martes desde las 7 de la tarde, la Liga en COPE.
¡A correr!
La Liga da sus últimos coletazos y te lo contamos en tiempo de juego con los líderes de la radio deportiva.
¿Ya estamos todos?
Athletic Club Osasuna, Mallorca Valencia, Real Madrid Deportivo Alavés y Girona Betis.
Esto es insuperable.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después lo analizamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo. Cadena COPE.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Para su madre siempre será Juanito. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en ofrecer el mejor servicio, los primeros en responder al peligro y los primeros en anticipar las amenazas. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El burnout també es diu a casa. És un terme que tradicionalment s'associa a l'àmbit laboral, però cada vegada més estudis estan alertant de la seva presència a la llar. L'estrès crònic, el desgast psicològic i la sensació d'estar permanentment desbordades afecten a un percentatge significatiu de mares, especialment a partir dels 40 anys, quan moltes esperaven aconseguir una major estabilitat personal i emocional. En canvi, el que es troben és el temor al fet que alguna cosa surti malament. És a dir, la preocupació pels amistats dels fills, l'ús de xarxes socials, consum d'alcohol, rendiment acadèmic, etcètera, etcètera, i viuen en un estat d'alerta permanent. Un estudi que ha fet de l'associació Males Madres doncs, reflexa fidelment tot això, i aquest sentiment de culpa que tenen aquestes mares. En parlem amb la Maite Egoscozábal, que és sociòloga de Males Madres i responsable de l'estudi. Maite, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Maite, per explicar-nos aquest estudi.
Gràcies a vosaltres.
Com s'ha elaborat? Explica'ns com s'ha elaborat aquest estudi.
Mira, nosaltres portem ja gairebé 7 anys treballant en un projecte juntament amb DKV que es diu L'hora de cuidar-se per posar, bueno, pues, sensibilitzar i conscienciar de la importància que té dedicar-se temps a una mateixa, no? Perquè sí que des de la comunitat de Males Madres nosaltres el que vam detectar ràpidament és que quan una dona es converteix en mare, si ja sense ser mare ja anem de bòlit, pues, imagina't, no? Quan una dona se converteix en mare, les prioritats canvien i el temps per una mateixa mateixa pues passa en un segon pla, no? Passa
a zero, moltes vegades.
Sí, a zero, bàsicament. I llavors vam engegar aquest projecte que es diu L'hora de cuidar-se, una mica per posar èmfasi i donar importància i visibilitzar que el temps per una mateixa i la cura d'una mateixa és igual d'important que la cura dels altres, no? I llavors vam detectar que no ho fem, com ho estaves explicant, precisament per aquesta educació que hem rebut amb els estereotips de gènere, que sembla com que la mare que es dedica temps a ella mateixa és egoista, no? O és una privilegiada, no? I per nosaltres això no ha de ser un privilegi, ha de ser un dret, perquè la cura és un dret, no? I la cura d'una mateixa també ho ha de ser. Llavors, amb aquest projecte pues, hem engegat aquesta enquesta i volíem veure, per una banda, què entenem com autocura, el temps per cuidar-nos, què estem entenent, i després com ho estem fent, no? I ens va sobtar molt que realment li estem donant, estem invertint les prioritats, realment estem donant més importància a la cura de l'aspecte físic, no? De sí. l'esport o de sí. l'alimentació, però estem deixant de banda tot el que té a veure amb la cura emocional.
A la psicologia, no? L'està bé psicològicament, emocionalment.
Molt
bé. No? Que
emocionalment...
això entraria, per exemple, anar a prendre un cafè amb amics, per exemple, no? Entraria
exacte.
Aquí.
Exacte. Llavors, si tu no estàs bé emocionalment, si no descanses, si no tens les relacions socials ben establertes, si tu no tens tota aquesta part, difícilment pots estar bé després preparant-te per una marató, per dir-ho així, no? Yeah. O anant al gimnàs. No? Per tant, aquesta visió de la salut 360, més enllà de fer esport o alimentar-se bé, que no diem que no sigui important, òbviament és superimportant, però hem de tenir en compte que l'altra banda, no? La part emocional, l'estar bé amb tu mateixa, el saber posar límits i el saber dir que no, tot això és molt important per evitar el que estaves dient a l'inici, no? Del burnout i el sentir-nos cremades amb tota aquesta vida de bojos que portem, no?
Bé, bàsicament, Maite, com s'explica aquest sentiment de culpa que tenen moltes mares? Perquè no sé si és una qüestió d'educació, d'autoimposició, no sé si entra un punt d'instint maternal, no sé aquí, no sé si es barreja tot una mica, com va el tema?
Sí, realment és principalment els estereotips de gènere, no? Perquè som una generació que ens hem educat bueno, per complir amb tot allò que són els mandats de gènere, en el que la dona ha de ser la cuidadora principal, i una cosa és la part biològica que nosaltres volem estar cuidant, i nosaltres reivindiquem també això, el fet d'estar cuidant, però també hem de pensar en nosaltres mateixes, no? I en que nosaltres hem d'estar bé també per poder cuidar, no? Llavors, aquests estereotips de gènere fan que nosaltres carreguem amb aquesta motxilla, ens fa sentir culpable el descuidar o l'estar menys, o que la societat ens jutgi, no? per estar dedicant-nos temps a nosaltres mateixes, i això ens fa sentir molt culpable. I després a l'enquesta també es veu clarament que aquest sentiment de culpa no només va associat al judici, no? de la societat, sinó que també va molt vinculat al fet de pensar que has de fer coses que per tu o creus que són més importants, com la gestió de les tasques de la llar, o ostres, és que no he posat les rentadores, ostres, és que ara he de fer el sopar, no? I estàs potser tu dedicant-te temps a tu mateixa pensant en tot això, no? En pensant en responsabilitats que hauries d'estar fent. I aquí ho vinculo al tema de la corresponsabilitat que també has tocat, no? Que important és tenir un entorn corresponsable que s'entengui que la cura dels fills i les filles és una qüestió de parelles, si la tens, o d'un entorn familiar que t'acompanyi, no? a ser corresponsable i a dir, ostres, doncs mira, doncs vull dedicar-me temps a mi mateixa, estar descansant o estar amb les amigues o anar a fer esport o el que vulguis, però sé que tinc un entorn que s'està cuidant dels meus fills o filles, o que jo puc sostenir això de forma corresponsable.
Però
no?
D'entrada s'hauria de començar potser per combatre tot això amb una automentalització davant d'aquest tema, no? Amb una preparació de dir, ei, vale, possiblement tinc tot això al cap, però posar-me uns límits i començar a fer les coses, possiblement, no?
Exacte. De fet, el Club de Males Madres i concretament amb aquest projecte de l'hora de cuidar-se pretenem això, no? O sigui, conscienciar i reeducar-nos, no?, a totes nosaltres, de dir, ostres, és que el que hem après de què són les cures i de el que és, no?, aquests estereotips de gènere, els hem de desaprendre, no?, i hem de posar-nos nosaltres també en el centre, perquè nosaltres també som importants i si no estem bé nosaltres, difícilment el nostre entorn pot estar, no? Llavors, aquesta és la nostra missió. La nostra missió és sensibilitzar, visibilitzar això que, bueno, que hem après, no?, de forma inconscient des que som petites i a desmuntar tot això perquè hem de desaprendre i de posar-nos en un altre lloc.
Doncs Maite Egoscozábal, sociòloga de Males Madres i responsable d'aquest estudi del que estem parlant. Escolta'm, gràcies per fer aquests 5 cèntims aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Una abraçada, cuida't. És una qüestió que possiblement caldria reflexionar si després de dècades on s'arriba a aquesta igualtat, si s'estan acabant de fer bé les coses, s'estan enviant els missatges adequats i s'està reequilibrant tot això. Seria un que de replantejar-ho, sobretot perquè l'informe és per, bé, com a mínim per aixecar orelles. Va, que de seguida arribarem a 2:15. Serà el moment d'actualitzar la informació de serveis, la meteo, amb aquesta alerta activada a comarques de Girona, del Pirineu, Prepirineu, Gironí, pràcticament tota la província de Girona, per aquestes pluges, fins i tot amb calamar-se i pedra. I actualitzarem tal com està la situació de les carreteres i els esports, perquè la Lliga torna. Tot això aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE, Catalunya i Andorra.
Atención, paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Dicen que en primavera hay que dejar volar la imaginación,
las ideas,
los planes.
Pues yo esta primavera voy a dejar volar mis gafas. Porque ahora en Baviera, la primera consulta en tu operación de miopía, hipermetropía y astigmatismo es gratis.
Pide cita en el 900-180-100 o ven a Baviera esta primavera y di adiós a las gafas.
Lo que empieza con tu llamada.
Hoy me he enterado que hay mucha gente viviendo en chalets adobados. ¿Qué palabra lleva años diciendo mal?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Llamé al fontanero, le comenté que seguramente habría que limpiar el bote sinfónico.
Yo trabajo en un banco que nos pilló la revisión de la cápsula suelo y aquello era gratisísimo.
Claro, cápsula suelo por cápsula suelo me gusta, ¿eh?
De lunes a viernes, desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en COPE.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Porque trabajas en Madrid y ¿qué ha pasado? Imposible.
No, imposible.
¿Cómo es tu piso de Toledo?
3 habitaciones, 2 baños, que ese piso en Madrid, 2.000 euros, 2.500 euros más, perfectamente.
¿Y te puedo preguntar cuánto pagas por ese piso en Toledo?
750 euros.
¿En qué momento decides dejar de perseguir la universidad y mirar la FP?
En el momento en el que saco un 13,2 y no entro en la carrera que quería, ¿no?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia, COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Dit això, és el moment d'actualitzar la informació de serveis. Comencem per la meteo. Si dividim aquesta, de cara a aquesta tarda, si dividim el Catalunya en dos parts, nord i sud, tal qual, la part nord pluja, la part sud núvols, algun plogim i núvols, bàsicament. De fet, La pluja es presenta tant Pirineu com Prepirineu i també presència a Catalunya Central, però conforme més al nord i més cap a Girona, més probabilitat i de que siguin intenses. De fet, la previsió de cara a aquesta tarda és que vinguin en forma de tempesta, de cop deixo anar i marxo, i amb aiguats que poden ser localment importants. De fet, per això hi ha una alerta activada a bona part de les comarques de Girona. Fins i tot cap a Osona, Lluçanès, per tota aquesta zona, fins i tot podem esperar calamarsa i pedra, eh? Tot una bona tandada de pluges, però que es limitaran a això. Tot això marxa, tot això marxarà, i ja de cara a demà, dimarts 21, pel matí, esperem sol, algun núvol pel Pirineu i presència de boira, tant cap a la Selva, cap a la Costa Brava, com per el Montsià. Aquesta zona de costa és on esperem aquesta boira. Les temperatures es mantindran, és a dir, molt elevades pel que tocaria de l'època. Si estem així a 20 d'abril, molts pensaran, i què passarà al juliol? Doncs ja veurem al juliol el que tindrem a sobre. Va, anem a veure com tenim la situació a la xarxa viària catalana. Preguntem al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon migdia, benvinguda.
Hola, bon migdia. Doncs en aquests moments hem de dir que hi ha encara una mica de lentitud a la P7 a Barberà, on han topat un parell de vehicles en sentit a Martorell. Ja s'ha restablert la circulació del carril tallat, però encara hi ha algun alboral que encara provoca una mica de lentitud. A la C-17 a Mollet, en sentit Barcelona, hi ha un quilòmetre de lentitud. A la C-31 al Prat, un parell de quilòmetres per obres. I a la C-58 també una mica de lentitud per accedir a Trinitat. Com sempre, demanar-vos que circuleu amb molta cautela. Molt bon dia.
Gràcies, Sílvia. Cuida't.
Gràcies.
L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
Què tal, José Miguel, companys? Bona tarda.
I torna a la Lliga, una jornada de Lliga intersetmanal.
Sí, hem descansat aquest cap de setmana perquè hi havia la final de la Copa del Rei.
Gran partit, eh?
Molt bon partit, sí.
Molt
senyor.
Bon partit. Eh?
Molt bon partit, a més. És lo bo que té veure les finals de Copa des d'una perspectiva neutral, no? Que seus al sofà, et relaxes, venim dels disgustos a la Champions, vulguis que no... Seus a veure el partit.
Apropa't a micro, sí, perquè estàs com...
Hola.
Hola. Ara et sento
sempre
millor.
Sempre he estat al mateix micro.
Ara estaves una mica més apartat i sentia com un mitjo... Estaves fent una reflexió radiofònica o un exemple radiofònic en format sonor del que estaves explicant.
Estic al sofà,
em prego un vermut, ho miro sense la passió de veure un partit com aquests.
Doncs això, que va quedar molt bé la final de la Copa del Rei, sobretot pels seguidors de la Real Societat, no també pels seguidors de l'Atlético de Madrid, i ja està, prou, tornem a la guerra, tornem a la Lliga, tornem a descomptar partits per veure el Barça campió de Lliga. Home, sí, per veure el Barça campió de Lliga.
Home, té més possibilitats que ara mateix...
9 punts de diferència.
La Lliga la pot perdre ell només, el Barça.
O la guanya el Barça o la perd el Barça.
Correcte.
Miri, la pot començar a guanyar demà, que juga el Madrid. Rep el Bernabéu a l'Alavés. A veure aquest tema post-Bayern, com ho enfoquen els Arbeloa Boys. I dimecres, Barça-Celta, al Camp Nou, a 9:45 de la nit. Què passa a Camp Barça? Doncs que ja han començat a obrir carpetes. Quines carpetes estan obertes? Doncs, per exemple, la carpeta del Nou. Quin nou hauria o podria o li agradaria fitxar el Barça per la propera temporada? Partim de la base de que Lewandowski no continua. I clar, el que explicava...
Sí, ja retira, sí?
Marxa. En principi, marxa. Oh. Aviam, el que explicava Anita Elena Condis al Tiempo de Juego. Si és per agradar, agraden Julián Álvarez, Harry Kane,
vaya,
o Erling Haaland.
Vaya, muy bien. Vale. Carta a los Reyes Magos. Ara, hi ha pasta per fitxar això? I és més, volen venir, que demanen?
Mire, si hi ha pasta, no ho sé. El que sí que podem dir hores d'ara, 13:35 del 20 d'abril, és que el Barça, per molt que es digui, encara no està a la regla 1x1.
Llavors,
per poder fitxar.
Llavors què?
Miri,
és allò de he preguntado por Haaland. El sí. Barça ha preguntado por
el
Harry
Barça
Kane.
Pregunta por Haaland, por Harry Kane.
¿Qué tal? ¿Cómo bien? ¿Están bien? Vale, gracias. Hasta luego.
Harry Kane, que per cert acaba de guanyar la Bundesliga,
sí,
amb el Bayern de Munic,
sí, sí,
I està en semifinals de la Champions. Exactament igual que Julián Álvarez. Home, no em fa l'efecte que Harry Kane o Julián Álvarez es posin a parlar del seu futur.
Bueno, exactament no, perquè Julián Álvarez no ha guanyat la Lliga Espanyola.
No, ni la Copa, però té semifinals de Champions.
Ah, això sí.
Ah, no està la temporada, per dir-ho d'aquesta manera, tancada.
No, no.
La figura de Julián Álvarez o la figura en la figura de Harry Kane. I a tot això, l'altre nou de la plantilla, Ferran Torres, acaba el 2027. Avui preguntem a Sports Cope, a les nostres xarxes socials, què faríeu amb Ferran Torres? Si el renovaríeu o no el renovaríeu?
I tant.
Bueno, doncs totes aquestes carpetes que estan obertes ara mateix, que es van obrint a Can Barça de la mà de l'Helena Condis. A l'Espanyol, la notícia, el club acata definitivament el tancament d'aquesta part de la grada de Cornellà, recordem, llançament d'aigua contra l'àrbitre de l'Espanyol Getafe, no hi haurà espectadors en el partit contra el Levante al sector 100 de la grada de Cornellà Prat, un Espanyol que abans, però, farà el seu partit de Lliga, jugarà el seu partit de Lliga dijous a les 8 de la tarda al Camp del Rayo. I demà, 2:15 de la nit, Girona-Betis. Amb aquest regust d'haver puntuat el Bernabéu, amb aquest regust de que a Girona es mira més cap amunt que no cap avall.
Home, i el Betis que no està en el seu millor moment, tampoc, eh?
Com diria el nostre company Ocaña, de Cope Sevilla, petardazo del Betis quedando fuera de la Europa League.
Además, de verdad, eh?
A més, de veritat. Un altre factor que cal ficar a la coctelera. Ha començat la Fèria d'Abril.
Home.
No, sí.
Home.
Vale. Bueno.
Una mica de professionalitat,
vale,
no?
Vale. Hashtag ahí lo dejo. Hashtag Feria d'Abril.
Hashtag, vale, pues ja està.
Hashtag Feria d'Abril. Girona-Betis, eh? La roda de premsa de Mitchell de la mà d'Alberto Díez. I a Esportscope, avui felicitarem a la família de la Unió Esportiva Sant Andreu. Nou equip,
sí,
de Primera Federació. Nou equip de Primera Federació. Victòria contra el Reus 2-1 al Narcís Sala. Una victòria, doncs, molt sentida, perquè el seu entrenador, Nacho González, està, doncs, hospitalitzat com a conseqüència d'un atac de cor.
Carai.
Ja hem vist a les xarxes socials com el capità de la plantilla li anava a l'hospital on està hospitalitzat el tècnic i doncs els feien compartir amb ell aquest lliurament de la Copa de Campió de la Lliga de Segona Ref Grup Tercer i ascens a Primera Ref. I què passa ara? Que el Sant Andreu necessita un camp de gespa natural per jugar a Primera Ref.
Ah, sí?
Sí, senyor, igual que l'Europa.
Ah, és una de les normatives que han de tenir.
Sine qua non. Sine qua non.
Això és una inversió interessant, eh?
Això, aquesta pel·lícula ja l'hem vist amb l'Europa. L'Europa,
sí, sí,
ha hagut d'anar a jugar a Can Dragó perquè era molt complicat posar gespa natural al Nou Sardenya. És més fàcil posar gespa natural al Narcís Sala, però això ha de passar per la col·laboració, vaja, els calés, de l'Ajuntament de Barcelona. Un ajuntament que, com ha explicat el Quique Iglesias fa uns dies, té al cap, té a la ment, construir dintre del terme municipal de Barcelona un estadi de gespa natural de 6.000, 8.000 localitats per quan passin aquestes coses. Felicitacions a la família de la Unió Esportiva Sant Andreu.
I tant.
Ens atendrà el seu president institucional, el Manuel Camino, i amb ell parlarem, doncs, de la propera temporada i d'aquesta disjuntiva que se li obre a la família Quatribarrada. En bàsquet, derrota del Barça a la Lliga CB abans de jugar-se-la a l'Eurolliga, de moment al play-in amb l'Estrella Roja de Belgrat. I en poliesportiu,
sí,
apunti aquest nom.
Apunto.
Una noia d'Esplugues de Llobregat.
Sí, senyor.
Paula Blasi.
Vale.
Ha fet història guanyant una de les clàssiques més importants del calendari ciclista, la Amstel Gold Race.
I a més substituint una companya que és la que havia de...
No estava al guió.
Increïble,
que participés
això,
a aquesta cursa, la van inscriure a darrera hora per substituir una companya, i miri vostè, però, aquesta xicota, compta amb aquesta xicota, és campiona d'Europa sots 20, de ciclisme en ruta, i bronze mundial.
Sí, sí.
Categoria encara sots 20, Paula Blasi, que ja és a una edat, doncs, molt joveneta, història del ciclisme femení i història del ciclisme espanyol.
Un esforç important darrere, un bon entrenament, però si naciste pa martillo del cielo te caen los clavos, és a dir...
I talent. Que al final, talent.
Això.
Ja, tu, vostè i jo ja podem començar a pedalar,
sí, sí,
que farem l'acudit, sí, d'Eugeni, a Petito cap a Igualada un altre cop.
Que possiblement sí, eh? José Luis, moltes gràcies.
M'ha agradat molt l'entrevista del tema educatiu, de les...
Ah, sí?
Sí.
Jo prefereixo no reflexionar més perquè...
Si comencem a reflexionar més...
Perquè fa molta por, eh?
Hem de tancar la parada.
Fa molta por, eh? Gràcies, José Luis, per tot. Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem tots aquests titulars i d'altres esports Cope amb el Joan Ballori. Va, que de seguida en parlarem de boscos. Però de boscos marins. Mireu, el canvi climàtic, aquest accelerat que estem tenint, mireu les temperatures que estem tenint avui dia, un 20 d'abril, les temperatures que estem que són pròpies del mes de juliol, són un exemple perfecte de tot aquest canvi accelerat que estem tenint. És a dir, el que hauria de passar en milers d'anys, possiblement, en milers d'anys, està passant en un espai de temps vital. És a dir, que tu o jo ho estem vivint. Ho estem vivint. Això afecta el mar i afecta els boscos marins. De seguida parlarem del projecte Boscos Marins i d'aquest titular, que ho deixo aquí. Els boscos marins a la costa espanyola han retrocedit un 80%. De seguida en parlem aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra. Sabeu que tenim aquí ja Sant Jordi, no? Doncs ja saps què està fent Sant Jordi. I a més que el temps acompanyarà. Ja us avanço que el temps acompanyarà. Cada Sant Jordi, Catalunya surt al carrer. Per què? De Pere Grullo. Per compartir llibres, per compartir roses, per compartir moments que ens uneixen. Sant Jordi és un dia de cultura, de trobada, de conversa. Un dia que ens recorda que compartir històries també és compartir qui som. Aquest 23 d'abril, viu Sant Jordi, perquè Sant Jordi ens fa millors.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Vincent Cassel.
¿Sabe usted a qué clase de lobo nos enfrentamos?
Lo único que sé con certeza sobre la bestia es que no es un lobo.
Mónica Bellucci.
Sabes demasiado.
El pacto de los lobos.
Si tuviera dos manos, aplaudiría.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Todos tenemos a un Andrés.
Andrés, Andrés.
Al que queremos por...
Ya sabes.
Como acogidís. Al que querrás por la oferta exclusiva en tu préstamo para cambiarte la cocina, el coche o lo que quieras, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Disponible solo hasta el 30 de abril.
Más info en cofidis.es.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Todos tenemos a un Andrés,
al que queremos por...
Ya sabes.
Como a Cofidis, al que querrás por la oferta exclusiva en tu préstamo solo hasta el 30 de abril.
Más info en cofidis.es.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos, nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
Els boscos marins a les costes espanyoles retrocedeixen un 80%. Parlem amb la Sònia de Caralt, professora investigadora de l'Institut d'Ecologia Aquàtica de la Universitat de Girona i experta en boscos marins. Sònia, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Home, no, gràcies a tu per atendre's la trucada. Clar, jo parlava... Primer, si et sembla, per posar-nos en context, Sònia, explica'ns quina importància o quin paper juguen aquests boscos marins dins l'ecosistema.
Pues comencem per aquí. Perquè molta gent ho desconeix, això, però els boscos marins que estan dominats per macroalgues, per les algues que veiem quan ens posem a l'aigua, són dominats per unes espècies que creen estructura, que formen la part... O sigui, són equivalents als arbres que serien en un bosc terrestre.
D'acord.
I és el mateix, llavors, però en miniatura, no? Perquè estem a sota l'aigua i les nostres algues, sobretot d'aquí més del Mediterrani, doncs són més de tamany més petit, però tenen la mateixa importància ecològica.
També hi ha espècies, suposo, com els arbres a un bosc. Parlarien de la Posidònia, de boscos de Posidònia i coses així.
Sí, perdona, que no t'he sentit la pregunta.
No, deia que seria que hi haurien varietat d'espècies com els boscos, diferents arbres.
Sí.
I feia una referència a la costa catalana, com són els boscos de Posidònia.
Sí, la Posidònia no és una alga, és una fanerògama marina, és una planta.
Veus com m'ho has d'explicar? Perquè si no em fico la galleda.
Però té molta fama la Posidònia i també té molta importància ecològica.
D'acord.
Seria molt equivalent. ¿Vale? La Posidònia és una planta aquàtica que fa flors i fruits i les algues són organismes una mica més simples, no tenen fruit i flor, però tenen la mateixa importància o més la importància ecològica, perquè al final són els que dominen moltes de les comunitats rocoses, no? Allà on hi ha roca, doncs no hi ha Posidònia, hi ha aquestes algues. I tenen, doncs molta importància ecològica. Aquestes són diferents espècies, però moltes del mateix gènere, de Cistocera, que és una paraulota una mica... Uh-huh. Aquestes que ens agraden als científics, no? Però són espècies que són presents només quan la qualitat de l'aigua és bona i tenen molta biodiversitat associada, tenen funcions ecològiques importants. Són una mica un patrimoni natural que el tenim aquí, a sota del nostre mar i que l'hem de conservar.
D'acord. Després, entrem en aquest titular que començava, i és que en el darrer mig segle s'han perdut o degradat fins al 80% dels boscos d'algues. Ja parlem d'un percentatge importantíssim, parlem d'una qüestió bastant sensible, però quin impacte té això, per exemple?
Clar, això l'impacte que té en els nostres ecosistemes és que tenim ecosistemes molt més degradats i molt més simplificats, amb menys biodiversitat, amb menys serveis ecosistèmics, o sigui, nosaltres què volem? Pues conservar, preservar, no?, uns ambients naturals pues de bona qualitat com els que teníem anteriorment, no? Això ha tingut molts impactes, aquests boscos, des de les últimes dècades, sobretot per la contaminació de les aigües. Abans no hi havia depuradores en tot el litoral. Ara, per sort, doncs això s'ha compensat, no? Però segueixen tenint altres impactes que fan que aquesta regressió i aquesta desaparició, fins i tot de zones localment s'han extingit, doncs sigui greu, no?
Clar, és el canvi climàtic, suposo que té alguna cosa a veure davant de tot això, perquè estem davant d'una transformació general per culpa del clima, el rescalfament del mar i espècies invasores. Estem davant d'una transformació accelerada del que hauria de passar durant milers d'anys o milions d'anys, potser, i ara és una qüestió molt accelerada. Té res a veure tot això?
Sí, és correcte tot això que expliques. O sigui, la contaminació, l'he parlat, no? Abans us he parlat de la contaminació, però és que el canvi climàtic també les afecta de forma negativa. Són organismes que quan augmenta la temperatura de l'aigua, doncs es veuen afectats, perden, o sigui, la seva mortalitat augmenta, la seva viabilitat baixa. Sí. Això ho hem trobat en seguiments al mar i també amb experimentació al laboratori i hem comprovat com aquestes altes temperatures els afecten negativament. I, a més, que cada cop tenim temperatures més altes i més onades de calor durant la primavera-estiu.
Sí, sí.
I aquestes onades de calor, que són dies, no?, amb temperatures molt elevades, doncs tenen un impacte molt negatiu.
Doncs Sònia de Caralt, professora investigadora de l'Institut d'Ecologia Aquàtica de la Universitat de Girona i experta en boscos marins de macroalgues. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada sobre aquest canvi de natura que estem tenint al nostre voltant. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
A COPE Catalunya.
La imatge del dia, a COPE Catalunya.
Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Parlem d'història, perquè parlem d'aquestes finestres de la història que et deixa sorprès perquè han existit i són... És que la història, té, i sobretot la història de Catalunya, que és la que majoritàriament estem fent referència, no?, estem parlant de molts anys d'història, de molts segles d'història. I està la història de dalt de tot, la que tothom més o menys podem conèixer, perquè ens l'han ensenyat, i després conforme vas baixant per capes, et trobes capítols que són autènticament al·lucinants, i molts d'ells definitius, en tot cas, o que han suposat un punt d'inflexió en moltes coses. Bé, parlem de capítols d'història i parlem amb l'Òscar Uceda, l'historiador i membre de l'Associació d'Historiadors de Catalunya, Antoni Capmany. Òscar, bon dia, benvingut.
Què tal, senyor Cruz? Molt bon dia.
Doncs encantat de parlar amb vosaltres, com sempre. Ja saps que espero en candeletes les teves històries.
Ui, doncs pues avui vindrà una cosa una miqueta diferent.
Endavant.
Sí, sí, perquè a més marxarem fins a França, fins al nord de França, en un lloc que és a Normandia, la regió de Normandia.
Sí.
Una zona entre dos poblets que es diuen Saint-Merd-Dumont i Ouestream, que està una zona costera de Normandia, i no a una data qualsevol, sinó que ens anirem al 6 de juny de 1944.
No, estem parlant del desembarcament de Normandia, no?
Correcte, correcte. Un desembarcament que de sobte, de matinada, van aparèixer 5.000 vaixells i van desembarcar 120.000 soldats, una cosa molt, molt espectacular, el desembarcament més gran de la història, en un moment decisiu de la Segona Guerra Mundial, i que els alemanys, en comptes de reaccionar i totes les seves millors tropes i divisions cuirassades i tot això, en comptes d'anar cap allà, doncs se'n van quedar esperant a 200 quilòmetres de distància a Calais, pensant-se de que allò que estava passant a Normandia pues era mentida, era una amagatall, era un parany, i que en realitat el desembarcament de veritat es faria a Calais, que estava molt al nord, i era Calais és la regió més propera, el lloc més proper a Anglaterra. No?
Correcte.
Llavors,
sí.
Se van passar uns dies, convençuts de que el desembarcament de Normandia era fals, era de mentida, i que el seriós, l'important, el gran, vindria per Calais, perquè estaven convençudíssims que seria així, entre altres coses, perquè tenien una xarxa d'espionatge dins del Regne Unit, encapçalada per un espia que tenia el nom clau d'Alaric Carabel, no? I aquest senyor i els seus 23 espies escampats per tota Anglaterra havien fet convèncer durant una feina de 2 anys, no? Convèncer els alemanys que realment el desembarcament de Normandia era de mentida, seria de mentida, i que el real seria Calais. I això va ser decisiu, no?, perquè fructifiqués el desembarcament de Normandia.
Perquè aquestes divisions blindades quedessin ancorades a diferents llocs de França.
Exacte. I dius, ostres, i sempre que parlem història de Catalunya, per què parlem això de Normandia i tot això? Perquè
clar,
aquest senyor, Alaric Carabel, es deia en realitat Joan Pujol García, i era de Barcelona. Un senyor nascut a Barcelona en 1912, que té una història curiosíssima, i es veu que estava treballant, era un agent, al servei de l'Angwehr, no? Que era del servei secret de l'Alemanya nazi.
Sí.
Qui era aquest senyor? Com va parar o com va acabar sent un espia nazi, no? Aquest Joan Pujol? Però realment va començar en 1940, ell la Guerra Civil la va passar a Barcelona i era d'una família acomodada, i una vegada acabada la guerra va quedar molt, molt, molt decepcionat tant de l'extrema dreta com de l'extrema esquerra, no? Per el que va passar després de la guerra. No? I va decidir l'any 40 ajudar, però no als alemanys, ajudar als anglesos. No? I es va presentar a Madrid en 1940 i a l'ambaixada de Madrid d'Anglaterra, del Regne Unit, i va oferir els seus serveis com a espia.
Sí.
I allà li van dir que no. Li van dir que no va passar.
Diuen. Home, és que tu imagina't, no estàs a l'ambaixada,
sí, sí.
Acaba la Guerra Civil, vull dir, ja comença
sí.
El franquisme i la repressió d'aquells anys, i un senyor diu, no, vull ser espia vostra. Ostres,
vull ser espia vostra, exacte.
És per dir, no. Sí, mira, si eso ya te llamo, eh? Vull dir,
exacte.
És una resposta coherent.
Exacte. Llavors què va fer? Bueno, jo busco feina, vull ser espia, doncs me'n vaig als altres, no? Me'n vaig a la competència. I se'n van a l'ambaixada d'Alemanya, i allà sí, que el de l'Ambra va dir, pues sí, que podria encaixar aquest home, aquest perfil.
Carai.
Total, que va començar a treballar pels alemanys. I es va desplaçar a Lisboa, i allà el que va fer és inventar-se uns avatars, una xarxa d'espies, que en realitat no existien, amb noms i cognoms i llocs, i va fer creus als alemanys que ell estava a Anglaterra quan en realitat estava a Lisboa. No? I va començar a treballar pels alemanys d'aquesta manera i traient-se un sou, no? Un jornal, tant el seu com de la gent que anava contractant, que era de mentida. No? Enviant informació que ell s'inventava, mirant els noticiaris i tot això, i va estar increïble, i va fer creure als alemanys que realment era un espia de veritat. No? I el que l'estava fent és treure els quartos. Era un senyor molt espavilat.
Ja, i com aconseguia, bueno, no sé si ho saps, com aconseguia enganyar fent veure que estava a Londres?
No, era molt difícil en aquella època ubicar-te i saber on ets, no? Però el que feia sobretot és informar-se. Informar-se, estar molt al dia del que passava a tot arreu i era un home amb molta imaginació. Que, de fet, l'any 1942, per segon cop va intentar presentar-se a l'ambaixada d'Anglaterra per dir, escolta, que vull ser, de veritat, jo vull ser espia vostre, no? I aquesta vegada els anglesos li van dir que sí, els britànics li van dir que sí, perquè, entre altres coses, l'havien estat seguint, no? I s'havien adonat compte de que s'havia infiltrat i que podia ser un bon agent doble, no?
Ah!
Agent de contraespionatge.
D'acord.
Llavors, aquí sí que, de veritat, van a Anglaterra i amb l'MI5, va començar a treballar amb l'MI5, amb un nou enclau que es deia Garbo, en honor a l'actriu, perquè deien que aquest home era el millor actor del món, no? El seu enllaç de la MI5, i va començar a treballar amb el nom pels britànics de Garbo. I tota la informació que passava allà va arribar a tenir aquesta xarxa de 23 espies, de mentida, virtual, no? d'avatars, durant 2 anys va estar enviant informació prèviament que li havien preparat els de l'MI5 per anar cap a Alemanya, donant informacions que eren mitges veritats o que arribaven una mica tard i que feia increïble, no? que aquesta xarxa fos real. No? Una vegada ja estaven els alemanys enganyats, va començar l'operació Fortitude. No? L'operació Fortitude era un plec d'accions entre les quals estaven les d'espionatge i contraespionatge per fer creure als alemanys que el desembarcament que farien a les platges a França seria Calais i no seria Normandia on s'estava preparant. I és el que va fer el Garbo.
Quina meravella, el Garbo. Tio, que és que espavilat, quina habilitat, no?
Sí. Sí, 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 sí.
I quina ingenuïtat d'un servei com Labware per empassar-se tot això, també.
Pues sí, 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 perquè a més l'home va fer quartos, perquè estava cobrant les nòmines de 24 persones, no? I no cobraven poc. I és més, o sigui, aquest senyor, el mateix any 44, va rebre la Creu de Ferro, no? que és una medalla sí. alemana de molt prestigi, a més l'ordre de l'Imperi Britànic per part dels anglesos. O sigui, és una de les poques persones que en una mateixa guerra té les millors medalles dels dos bàndols, no? per dir d'alguna manera. Bueno, al final, com estava explicant la història, van caure en la trampa els alemanys i van aconseguir guanyar la guerra als aliats. Una vegada acabada la guerra, pues clar, aquest home, tot i que havien guanyat la guerra als aliats, diu, aquests alemanys al final vindran per mi, perquè clar. Ara s'han donat compte que tot això és un muntatge.
Empalaran.
Se'n va anar, claro, el tio se'n va anar a Angola, ja carregat de pasta, se'n va anar a Angola a viure i allà amb l'MI5 va fer com el Paesa, no sé si t'acordes, aquell espia espanyol que va estar amb tots els fa 20 anys, una cosa així, que va simular la seva mort.
Sí, 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 correcte.
Exacte. Pues, va simular també la seva mort l'any 49 i se'n va anar a viure a Venezuela. No? I així se va estar tranquil·lament a Venezuela fins que l'any 84 un investigador i escriptor britànic va començar a mirar la documentació i dic, hòstia, a veure si no estarà mort realment. És un senyor que es diu Nigel, o signava els seus llibres com Nigel West, no?
sí.
Robert Rawlinson, i va trobar-lo, viu i perfecte, a Venezuela l'any 1984, i així ja pues, l'home ja va tornar, va desemmascarar-se, per dir alguna manera, pues, va fer visites per Anglaterra, va tornar a Barcelona, fins que finalment ja estava al final ja de la seva vida, va morir a cara a casa l'any 1980, després d'una vida d'aventures i de molt morro, també.
I molt morro, i suposo que un cop descobert és tornar a fer caixa amb entrevistes, amb llibres, explicar tota la seva història, suposo.
Bueno, va ser molt tard ja, a partir del 84, quan van desemmascarar, perquè realment ell patia, tenia per la seva vida. O sigui, a més que es va separar de la dona al 45, no? va ser casar amb una senyora de Barcelona fins al 45, després es va casar a Venezuela també, mantenint la família de Barcelona no sabia que estava viu. O sigui, és tota una aventura que va vindre després, no? Però una de les històries més curioses d'un dels agents secrets, no? més impressionants de la Segona Guerra Mundial, que paradoxalment era d'aquí, i que va ser una de les claus, no? de la victòria aliada a Normandia.
Carai, quin personatge Garbo, aquest doble espí, en tot cas. Emocionant història, mira, fins i tot un dels desembarcaments possiblement més importants de la història va ser efectiu gràcies a aquest senyor. Òscar Uceda, com sempre, moltíssimes gràcies.
Pues gràcies a vosaltres per donar l'oportunitat d'explicar una miqueta d'història.